Ça, moi, j'ai la feuille.
Bé, reprenem l'horari de les jornades amb horari de tarda. En aquesta primera hora de tarda de les comeres pedagògiques, la coordinació dels estudis m'ha demanat que faci el paper institucional i és el que estic intentant fer, presentant els nostres ponents. Tenim en Sergi Ballarri i la Cristina Vila, que ens presenten Little Revolutions i, a més, també l'alumnat, els estudiants, volen fer una breu presentació de Little Revolutions, com vulgueu.
Petites revolucions per a grans canvis. Aquest és el lema de Little Revolutions. És un projecte que després us explicaran, però a grans trets treballa per la sensibilització sobre la desigualtat de gènere, desenvolupen iniciatives, projectes i materials didàctics per tal que infants i adolescents aprenguin a detectar amb el sexisme que conviuen durant la vida quotidiana. Ho fan també a partir d'una forma original i divertida, així és com ho defineixen. L'objectiu del projecte, a grans trets, és educar els nens i nenes amb consciència i compromís amb la igualtat, el respecte i la no violència. La Cristina és sociòloga, també dissenya i implementa projectes en relació amb les desigualtats de gènere. També és agent de prevenció de relacions abusives en les primeres relacions afectives i sexuals de la gent jove. L'experiència l'ha portat a voler formar-se per acabar eliminant aquestes desigualtats que existeixen per raons de gènere. I ell explica que un dels àmbits que més l'apassiona és treballar amb criatures i gent jove per descobrir i analitzar com veuen el món.
Bé, alguns ja el coneixereu, en Sergi és excompany de pedagogia, va acabar l'any passat, és una persona que tots els que hem pogut gaudir d'ell ens l'estimem moltíssim, superactiu en tots els projectes que s'han desenvolupat des de la universitat i fora d'ella. Quan tingueu una oportunitat, feu un cafè amb ell, perquè és estupendo. No robem més temps, quan vulgueu.
Gràcies. Vale. Hola a tothom. Ara us farem una petita narració d'un fragment del conte de la Caputxeta i el Llop. Suposo que totes i tots el coneixeu. Vale.
Puc dir una cosa abans de començar? En Sergi ha preparat aquesta primera part, que sàpiga que a mi em costa una miqueta fer teatre, val? Però ho intentaré, vull dir que no em tingueu en compte si no ho faig gaire bé. Sí. Com a estudiant de pedagogia i com a pedagog ja, clar, jo dic estudiant perquè el vaig conèixer quan estava fent pràctiques, llavors volia fer alguna cosa creativa i dic, d'acord, doncs començarem d'aquesta manera, però que sapigueu que a mi em costarà una miqueta, però ho faig per ell, no? Per com ha comentat el company, perquè realment s'ho mereix. Som-hi?
Vale.
Has de posar el power.
Ai, sí. On vas, Caputxeta? I què portes en aquest cistell?
A casa de l'àvia. Li porto mel i pastís de formatge perquè està molt i molt malalta. M'he d'afanyar, que m'està esperant.
Ves-hi per aquest camí, que és més curt i arribaràs abans.
La va enganyar el llop. Després el llop va agafar una drecera i va anar corrents a casa de l'àvia. La va tancar en un armari i es va ficar al llit a esperar la Caputxeta. Quan va arribar la Caputxeta, va trobar que l'àvia estava molt canviada.
És perquè estic malalta, filla.
Va dir-li el llop, fent la veu de l'àvia.
Quins ulls més grossos que tens.
Són per veure't millor.
I quines orelles tan grosses, àvia.
Són per sentir-te més bé.
I perquè tens la boca tan grossa.
Va dir la Caputxeta amb una mica de por.
És per menjar-te d'una queixalada.
Va cridar el llop, llançant-se-li al damunt.
Bé, no ens ha sortit gaire sincronitzat, perquè havíem de seguir el diàleg i a la vegada apretar aquí i ja veieu que no som experts en noves tecnologies.
La idea és que es anés passant mentre es parlava, però bueno, era perquè veiéssiu una mica, no, el discurs del conte de la Caputxeta i el Llop amb algunes de les imatges que només posant al Google doncs t'apareixen o que hem vist en anuncis.
Exacte, per exemple, quan vam preparar aquesta primera presentació era perquè realment des de Little Revolutions treballem per la prevenció d'aquest tipus de violència, que ja veieu que són violències realment molt greus i que es comencen a cultivar des de la primera infància, és a dir, des de l'educació. Llavors, fixeu-vos com nosaltres estem treballant en aquest àmbit de la prevenció amb criatures i realment és on es comença a cultivar tot això. Llavors ara us volem passar un vídeo que és el que d'alguna manera ens va llançar una miqueta, ens va projectar al món, perquè podem presumir una miqueta, no? Vam fer un vídeo que ha arribat i ha traspassat fronteres i això ens permet doncs, seguir treballant per erradicar aquesta violència, que és una violència a nivell mundial, i ho treballem des de la pedagogia i des de l'elaboració de materials didàctics que puguin arribar doncs, a tot tipus de personal que treballa amb infants. Ens falta veu.
Hola.
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 Mireu, nosaltres, mira, estem fent un vídeo per YouTube, vale?
Sí.
Sobre un espectacle de titelles i ens agradaria que ens ajudéssiu.
Hi havia una vegada una nena. Sabeu qui és?
El Caputxeta.
Caputxeta vermella.
Caputxeta vermella.
Oh yeah, yeah, yeah. Sóc guapo, intel·ligent, sexy, oh yeah. Ei, preciositats, què passa, com esteu? Paula, atrapa'l, yeah. Saps què passa? Mira, necessito la vostra ajuda. I ara ve la fantàstica escena en què la Caputxeta passa per aquí, pel bosc, i es troba amb mi. Sabeu quin és?
Sí.
La Caputxeta, clar, ja sap les meves tàctiques i ja sap que l'enganyaré. Però clar, si m'ajudeu vosaltres a dir-li que el camí curt és aquest, s'ho creurà. Quedem així. Val? Vinga, m'ajudareu o què?
Sí, sí.
Sí, eh? Segur?
Sí, sí.
Ui, que em sembla que la sento. Cor! Hola, preciositat.
Hola.
Es pot saber qui fas per aquí? Pel meu bosc?
Vaig a casa de la meva àvia.
Em deixes passar, si us plau?
I tant, que sí, passa.
Gràcies.
Ara que hi penso, per anar a casa de l'àvia, aquest camí és més curt.
Vols dir?
Clar que sí. Si vols, mira, que t'ho digui ell. Per no he de passar.
Fes bé cas. El camí del Llop és més curt.
Aquest camí és més curt, segur?
Sí, segur. Has de passar per el camí que te diu el Llop.
I a part, s'ha posat una caputxeta vermella perquè la miris, perquè s'hi fixi, perquè li faci això, perquè me la mengi.
No és veritat, jo m'he posat una caputxeta perquè...
Que callis!
Prou.
Prou què passa?
S'ha acabat.
Com que s'ha acabat? El que s'ha acabat?
Marxo del conte.
Com que marxes del conte?
Sí, no vull que em mengis. Ja sé el que passarà. Fa 350 anys que expliquem el mateix conte i el Llop cada dia se'n menja.
Caputxeta, torna.
No.
Que tornis, et dic!
No és no!
Què podríem fer perquè pugues tornar al conte?
Deixar-la en pau, deixar-la passar.
Que les noies haurien d'anar soles pel carrer, no?
Buscar que hi poden anar.
Sí.
Escolta, vosaltres, però que no som amics nosaltres o què?
Quines bambes més guapes que portes, eh?
No sé.
Xtei! Agafa'l.
I per què m'has de dir això?
No t'agrada que et digui guapa?
Home, jo també porto unes bambes maques.
Xte, mira. Agafa'l.
Fora.
De qui és culpa que el Llop es mengi la Caputxeta?
Del Llop.
Del Llop.
perquè la noia pot vestir com vulgui i com li agradi a ella.
No té per què jutjar la seva vestimenta.
Caputxeta no fa res perquè el llop se la mengi. No provoca res.
A la vida real, qui és la caputxeta?
Les dones.
Els adolescents.
Una noia que ha sortit de festa.
Les dones.
I el llop?
Una persona que la vol acusar.
Potser són diferents per fora, però per dins, tots són persones.
Que des de ben petits estem, no sé, com acostumats a sentir la mateixa història. I no només el llop, sinó la societat en si.
És el que ens han dit sempre. No pot ser que sigui normal.
No sé, el millor pot canviar el conte.
Que canviessis el conte.
Que tu no te la mengis al final i que li diguis el camí bo.
Però i qui em menjo, llavors?
Ningú.
Miro a la cámara, esto...
Dios.
Pensaba que sería como más fácil.
Estoy...
Perdoneu. Vale, perdoneu, es que las tecnologías... Pero nos estamos adaptando. Vale. Y mira que a la uni n'hem fet, de cosas amb las tecnologías, pero... Bueno, ¿qui som nosaltres? Doncs som un grup de professionals decidides a revisar i repensar la mirada estereotipada del gènere que anem construint entre totes des de que naixem. Little Revolutions neix de la trajectòria i l'experiència com a sociòloga de la Cristina Vila, Igualtat Creativa, que és l'empresa que tenia i té, i de la Marta Esquerrà, que la tenim avui entre nosaltres, il·lustradora i dissenyadora. I es van... Vale, perdó, entre elles dues, i llavors es van unir nous plantejaments i l'energia de professionals joves i engrescades en fer de la perspectiva de gènere un camí cap a l'autoconeixement i la creació d'espais més respectuosos amb nosaltres i la resta de persones.
Bé, heu vist una miqueta un dels projectes que vam realitzar. Com ha comentat molt bé en Sergi, aquest projecte, que ara estan, o forma part de professionals de la pedagogia, també de la sociologia, però inicialment es va crear perquè com a sociòloga treballava a les escoles fent tallers per intentar prevenir les violències masclistes. Llavors per mi era molt important anar a la base i era això, no poder treballar amb les criatures, com comencem a socialitzar-nos de manera diferent. I ens vam conèixer amb una gran il·lustradora, que és la Marta Esquerrà, i allà, doncs, ara, quan veníem cap aquí, estàvem recordant aquests inicis i va ser com ella fabricava, bueno, creava joguines per una... seria, bueno, una empresa bastant coneguda, però tenia ganes ella de fer alguna cosa més, és a dir, de buscar valor amb allò que feia, i va ser una unió perfecta. Això va començar fa 2 anys, ha costat una miqueta impulsar-lo, però realment, doncs, crec que la perseverància ens ha portat fins on estem ara, i ara està participant molta més gent. Sí, podem passar. Llavors, fixeu-vos que us estem ensenyant en primícia algunes de les il·lustracions, val, que formaran part, diguéssim, d'una guia pedagògica per professionals i també un curs online per poder donar eines a diferents persones que treballen això amb col·lectius amb mainada o amb adolescents. I per tant, aquests són els primers elements que treballarem. Fixeu-vos que, clar, segurament no ho podeu llegir gaire bé, però tota la part més visible de l'arbre són aquestes violències més explícites, aquestes violències com agressions sexuals, abusos, assassinats, val? Però Little Revolution sobretot treballa aquesta base, no? Com comencem a fer aquest aprenentatge desigual, jeràrquic, on es construeixen uns models de masculinitat i feminitat diferents i desiguals. Llavors aquí, doncs, és on estem treballant bàsicament. I Una miqueta també tenia ganes d'explicar-vos el joc de la innocència, que també és un joc que vam començar, un projecte que vam començar a fer al Museu del Joguet de Catalunya, val? I allà podem treballar en un entorn també molt privilegiat per veure com a les criatures des del moment que naixem ens han encaminat a través del joc, quelcom que és aparentment innocent, i ens inculquen valors i ens projecten a futurs completament desiguals i totalment diferents. Llavors hi ha una frase que a nosaltres ens serveix moltíssim per treballar amb les criatures i també amb adolescents, que és la gran frase del crític d'art John Berger, que deia: els homes actuen i les dones apareixen. I si analitzeu qualsevol obra d'art, crec que en el quadre que tenim aquí també es podria analitzar, qualsevol obra d'art, els vídeos de YouTube, els jocs, les joguines, els contes, podríem recollir com en la majoria de personatges... Ara millor? La majoria de personatges que han arribat a les nostres criatures mostren unes dones, no?, valorades sobretot per el seu físic, per com apareixen, i no tant pel que fan. I els homes, doncs, totalment valorats, sobretot això, no?, per com actuen i com ocupen l'espai. Amb tot el que això comporta, fixeu-vos que la Marta va trobar molt bé, va poder projectar molt bé aquesta imatge del soldadet de plom, perquè també té conseqüències l'aprenentatge d'aquest model de masculinitat i, per tant, doncs, també té unes conseqüències, sobretot a nivell emocional. Després, bueno, una miqueta, si vols ja ho vaig passant, una miqueta doncs, això es feia en el Museu del Joguet. Llavors, el Canvi al Conte el vam gravar aquí a Girona, en una escola, i la idea era veure com, bueno, realment el que volíem era mostrar com, bueno, el que veiem a les aules. Explicàvem els contes de la Rateta, sobretot, i la Caputxeta, i veiem que les criatures ja havien interioritzat i normalitzat situacions que eren clares mostres de violència masclista. I d'aquí va sortir aquesta idea de crear el Canvi al Conte. I ara estem treballant en un laboratori perquè volem, aviam, si us ho sé explicar, la idea és que el Llop i la Caputxeta, val, estan analitzant com ens han educat a homes i a dones i com ens han intentat encasillar en aquest sistema binari, però a la vegada també s'estan autoanalitzant, no? I aquesta és una miqueta aquesta guia que estem realitzant, que us mostrem algunes coses. I acabaré, sembla que estigui venint aquí els projectes, però és que realment creiem que és molt important, que també està a punt de sortir a Little Office, que és aquest joc per a les professions de l'equitat de gènere, en el que estem intentant mostrar a les criatures, doncs això, no?, la importància de que creïn referents. Avui, per exemple, estàvem en un projecte comunitari que s'està fent aquí en un barri de Girona, concretament a Font de la Pólvora, i dèiem, bueno, explicava una metgessa que hi havia un nen que volia ser cuiner i estava rebent el missatge, no?, per part de casa que la cuina només la trepitjaven dones. Llavors, el que estem intentant fer allà és crear un imaginari simbòlic quan les criatures entren a, per exemple, en el centre de salut i poden veure com, independentment del sexe que tinguin, de la identitat que sentin o que poden fer el que vulguin, no?, i que això no depèn de la seva identitat de gènere. I bueno, era poder-vos explicar una miqueta doncs, tot això.
La idea de mostrar-vos els materials que de moment han anat sortint era perquè veiéssiu, no?, que des de la pedagogia doncs, es poden fer coses creatives per treballar temes molt delicats, molt durs, com poden ser la violència de gènere o des de la mirada més positiva, doncs, treballar per l'equitat de gènere amb la canalla, no?, anant a la base, com deia la Cristina abans, des d'un joc, amb una guia o un curs per professionals i les mil i una idees que van apareixent.
De fet, una de les coses que teníem ganes d'explicar és que, clar, jo soc sociòloga i d'alguna manera en el món de la pedagogia, no sé, m'hi ha anat portant els diferents projectes. De fet, clar, quan vas a l'arrel, doncs descobreixes que és molt important la manera com ho puguis explicar, no? I d'aquí doncs, que ens vam conèixer amb en Sergi i també arrel d'aquí doncs, bueno, la importància d'anar incorporant aquesta mirada pedagògica que és molt important, perquè realment jo crec que és molt important convertir els espais, els àmbits educatius, que és un àmbit que es produeixen es reprodueixen estereotips i desigualtats, l'hem de convertir en un espai d'oportunitats. I crec que l'àmbit educatiu és un espai únic on es pot treballar i donar-li la volta a moltes coses i convertir-ho en aquests espais creatius, un espai on es pugui treballar doncs això, no? les desigualtats de gènere i altre tipus de violència, no? També. Els hi fem el joc?
Sí, no? Vale. Teniu el mòbil a mà? Sí, la majoria, avui en dia ja portem el mòbil a mà, no? Sí, tinc ja. Vale. Us hem portat un Kahoot per posar-vos una mica a prova. Us ve de gust jugar? És que a mi se'm dona més bé aquesta part, eh? Fer dinàmiques i... Però la Cristina xerra molt bé, llavors... No. A veure si... 24, jo... I prou, no? Sí, però...
Com els hi has de donar accés?
Play... Ara vam més enllà. Heu de posar a la web... Bé, bueno, moltes de vosaltres suposo que ja sabeu com va. Heu de posar a la web Kahoot. I el PIN és aquest. Si voleu compartir mòbils per intentar-ho agilitzar i això, genial, eh, també. De moment no tenim plaies. Més o menys, sí? Tothom... Vale.
Sí? Va.
Sento encara no? Vinga, va.
Els hi diem, però és en relació a què és?
Sí, sí.
És en relació al vídeo, no?
Sí.
Okay. Val. És en relació al vídeo de canviar el conte?
Sí, és en relació al vídeo de canviar el conte, en concret de la Caputxeta, perquè no sé si ha quedat una mica clar, però bueno, Little pues, va començar treballant amb el conte de la Caputxeta, i la idea després, amb la Caputxeta ens hem centrat més en l'espai públic, no? Bueno, no diré més que si no, no donem pistes, perdó, però que després la idea és doncs, poder treballar el conte de la rateta i etc. Però bueno, veig que ara esteu més concentrats en començar el joc que en escoltar-nos, per tant, 3, 2, 1, start. Som-hi. Després, un moment, si us plau. Després, si voleu, comentem algunes de les preguntes que us hagin generat més confusió o així, vale? Seguim? Una altra cosa, això de la classificació, ho sento, però aquí sou pedagogues o no, però no venim a competir, o sigui que no li feu cas. O bueno, sereu molt expertes en... Bueno. Sorprenent, eh? Sorprenent. Vale, passem a l'última pregunta, crec, si no m'he descomptat. Vale, sí, l'última pregunta. Bueno, la idea de fer el Kahoot, que és l'eina que se'ns havia acudit per aquesta ocasió, era que no, doncs això entre rialles i discussions entre companys i companyes, doncs poguéssim anar treballant això, que és la idea de l'ITEL a les aules, amb les professionals en el món formal, ja sigui dins a l'escola o fora d'ella, i bueno, espero que us hagin generat confusió, saps, algunes preguntes?
Les voleu anar comentant? Us ha quedat algun dubte? Es poden mirar, no? Aquí, com que jo sóc d'una altra generació, doncs aquest tema del Kahoot per mi és força nou, però es poden revisar, no?, una per una?
Sí, crec que sí.
Sí?
Sí. Aquí sí. Voleu comentar? Digues. Voleu comentar alguna pregunta en concret?
Allà.
Ah,
Déu-n'hi-do. La diferència entre agressió, abús, tot això, perquè jo m'he equivocat i no m'ho esperava i... Uau! Que si ho podeu explicar bé.
Sí.
Bueno, que ho he fet a la meva llibreta i de cop he vist, hòstia, no he ficat la resposta que qui s'esperava que respongués. I bueno, quina diferència hi ha ben bé entre l'abús, agressió, assetjament...
Val, explico? Mm-hmm. Val, clar, el tema de la caputxeta, per exemple, això, aquest exercici el fem força tant amb criatures perquè normalment ens han explicat el conte i no ens imaginàvem que a dins del conte de la caputxeta realment hi ha hagut de tot. És a dir, hi ha hagut assetjament, abús i agressió sexual en el sentit que un assetjament sexual és aquell en la que hi ha una intromissió amb un llenguatge verbal associat a la sexualitat no desitjat que incomoda o que té com a objectiu incomodar a la persona que ho rep. Val? No sé si sabeu una miqueta la diferència entre un assetjament, piropo... Sí, bueno, això entraríem en temes de continguts. Un abús és cometre un acte cap a una altra persona, no hi ha consentiment, val? Però no s'utilitza la violència. Llavors, quan hi ha un abús sexual, el que succeeix és que la persona que està cometent aquest delicte és una persona doncs, que o és més gran d'edat o està en una posició de superioritat respecte a la víctima. Val? Per exemple, és aprofitar-se de persones que tenen algun tipus de discapacitat o, es diria ara, no? D'altres capacitats, deixeu-m'ho dir així. S'aprofita perquè són més nombrosos, no? En relació a la víctima i poso en referència doncs, també al cas que va haver de la manada. I és veritat que no hi ha mai el consentiment, però no s'utilitza la violència. I una agressió sexual és quan no hi ha consentiment però s'utilitza la violència. D'aquí doncs, que molts col·lectius feministes estiguin intentant que tot el que sigui abús es consideri també una agressió sexual, perquè tot i que a vegades no s'utilitza la violència, s'està partint d'una situació totalment de desigualtat. I una miqueta el que va succeir amb el tema de la manada és que la noia es va paralitzar. Evidentment que no hi va haver violència, però hi havia una clara relació d'abús i de dominació. No sé si m'he explicat. Llavors, en el cas de la caputxeta vermella, el que succeeix és que hi ha un tema d'un assetjament, perquè tu estàs caminant, hauries de tenir el dret de poder caminar de forma segura per un espai públic que en principi ha de ser, doncs, no, en principi no, ha de ser per totes les persones que no haurien de poder fer-ne un ús equitatiu, però en aquest cas algú s'intromet en el seu camí i per tant està privant doncs, de la seva llibertat de poder anar tranquil·lament. Hi ha abús, perquè també hi ha una situació, no? Ell és més gran, més gros, té més força, però també hi ha agressió sexual, perquè de fet en el conte original de la Caputxeta, abans que els germans Grins l'endolcissin amb la figura del caçador, el llop la devora al llit. I després hi ha un exercici molt bo, que jo crec que també aprofito, m'estic aquí. Jo us proposo que feu l'exercici d'analitzar un patró que es produeix en els contes i en molts vídeos de YouTube. Per exemple, fixeu-vos en què la nena, la Caputxeta és una nena preadolescent, el llop, l'objectiu que té és portar-la a on? Pregunto, on vol portar la Caputxeta?
Al llit.
Al llit. Val, doncs agafeu qualsevol vídeo de YouTube, entre ells Maluma, Kid Keo, Bad Bunny, com es diu, el Despacito, Luis Fonsi, qualsevol d'aquests vídeos i pregunteu-vos també quin és l'objectiu de la majoria dels cantants on es volen emportar les noies. Quines tècniques utilitzen? Aquí el llop utilitza l'engany, però és un mal humà més. En mal humà també se les volen emportar a les quatre babies al mateix lloc. No? Llavors, bueno, fixeu-vos que estem explicant un conte que aparentment és molt innocent, però que està reproduint molts dels patrons masclistes que estan incorporant la majoria de criatures i de gent adolescent. T'he contestat?
Alguna pregunta més o aprofito mentre s'acosta el micro per dir que jo, per exemple, m'agrada ballar reggaeton, escolto reggaeton, que la crítica quan treballem amb el reggaeton a les aules queda molt clar que no és cap a un estil de música, sinó cap a l'ús que en fan alguns dels seus cantants. Ja
les lletres.
Només era un apunt.
I de les lletres també.
Et volia preguntar l'última pregunta de totes. La resposta, crec que era l'última. Ah. Aquesta sí. Això de com canviar el conte, el lloc de responsabilitzar-se de la seva actitud i els actes, no? Uh-huh. I la Caputxeta, jo havia posat a de plantar cara al llop i ser valenta, però també hi ha la part aquesta, no? De...
Quina havies posat, perdona?
La Caputxeta ha de plantar cara al llop i ser valenta.
Val. De fet, un dels objectius del vídeo de canviar el conte, malgrat que també ho he de dir, hem rebut una de crítiques misògenes molt importants, bueno, no només crítiques, sinó un bombardeig important de youtubers. És que m'emociono tant. Es nota que ho vivim, no? Va, em calmo una miqueta, perquè no, realment vam fer aquest vídeo que ja veieu que l'objectiu és intentar canviar consciència. Si haguéssiu vist, per exemple, ahir estàvem en una classe amb criatures de 11 anyets i anàvem posant el vídeo, anàvem treballant diferents aspectes i de veritat que era com veies com anaven com despertant, en plan, ara ho veig, no era com... Bueno, realment estem intentant fer una feina pedagògica per explicar què passa, però sí que és veritat que a través del vídeo doncs, hem rebut un bombardeig important de, bueno, per part d'una extrema dreta. I per què dic això? Per què m'he anat cap aquí, la, ara? La per l'emoció, la part emocional.
Sí.
I que realment m'afecta perquè ens en bombardegen. Sí. Per què això? T'explico. Resulta que normalment sempre doncs, és veritat que ens empoderem nosaltres per dir prou, fins aquí, no? Però sí que el missatge del vídeo és molt positiu en el sentit que és possible el canvi. Normalment les noies adopten mesures d'autoprotecció. Segurament aquí moltes de les noies que esteu aquí, quan arribeu a casa aviseu, segurament haureu canviat a vegades els vostres camins o no haureu passat per davant de segons qui o de segons quins llocs per por doncs, o perquè la percepció de seguretat no és la mateixa que poden tenir els homes. No? I normalment sempre se'ns dona a nosaltres la responsabilitat de no vagis a aquestes hores, compte com vas vestida, etc. I una miqueta el missatge que nosaltres donem és que els homes no poden ser els absents de la prevenció. I últimament estem basant molt i molt, molt, i molt el focus en aquesta, en les noves masculinitats, en què els homes, a nivell global, tot aquest model s'ha de posar en qüestió i s'ha de treballar sobretot el tema d'això, no? que el llop, en general, que els homes es coeduquin. I realment creiem que és possible. Quan anem a les escoles veiem que hi ha molts nois. Poso l'exemple l'altre dia d'un taller on els nois, en el primer taller, es van posar molt a la defensiva, però la següent van dir, ostres, si nosaltres podem generar aquesta por a possibles noies que van pel carrer, què podem fer nosaltres perquè vegin que nosaltres no som així, no? I ells mateixos van buscar maneres que si es creuaven amb noies que podien pensar que els hi volien fer alguna cosa, que veiessin que no, que hi podien confiar. I realment nosaltres pensem que aquest és molt important i per tant aquí molta pedagogia.
Sí, la caputxeta ja li diu no al llop, no? En el conte, li diu no es planta, però clar, el conte no canvia, ell ha de marxar, perquè per canviar-lo necessitem doncs això, una mica la implicació del llop, de construcció de la masculinitat. Jo un apunt molt ràpid també, perquè ara ens agradaria que ens poguéssiu fer alguna pregunta, ja tanquem, que així anirem bé de temps, però jo xerrant-ho debats de classe, de dir, ostres, com a noi, no? vas pel carrer i hi ha una noia davant teu i tu saps que la pots estar incomodant, llavors tens tres opcions, o que et sigui igual, seguir-la incomodant, o canviar de vorera, o a accelerar pas per passar-la ràpid i que vegi que és una persona qualsevol amb les seves històries que va al seu rotllo. I llavors doncs, això et pot generar diferents històries, no? La reacció de bueno, jo per què he de fer tot això? No? Perquè ella se sent incòmoda, és el seu problema que se sent incòmoda. Però com que tenim tota aquesta construcció al damunt i tot aquest aprenentatge, doncs una manera d'intentar-ho canviar és, sí, perdre llibertats, cedir privilegis que tenim per intentar això. La caputxeta ja s'empodera, ja hi ha molt discurs d'empoderament per la caputxeta, però també necessitem discurs en els quals ens puguem sentir còmodes com a nois, no? Perquè vulguis o no, doncs jo puc semblar un llop, porto barba i el cabell llarg, sóc un llop, però intento ser un llop que no tenim la imatge, però en un llop que intenta aprendre, no? Doncs de noves maneres d'actuar i de ser. No sé si us afegir no, alguna cosa, o passem alguna pregunta més del joc en concret, de l'ITEL en general.
Bru?
De fet, no ens ha donat temps d'explicar-ho, però originalment volíem fer el vídeo de la rateta presumida. Ara anava a dir, els hi podríem fer, però no ens dona temps.
Una cosa que ens ha passat és que en tres quarts d'hora volguem vos xerrar moltes coses, doncs hem anat així com tota l'estona una mica, i ara deia Bru, perquè és una persona que sempre m'acompanya molt en el camí de l'autocrítica i de la deconstrucció, i per això volia anomenar-ho.
I no vol parlar.
Doncs ja està, si ho tanquem aquí. Moltes gràcies a la universitat per convidar-nos, als meus exprofes, als exalumnes.
Jo voldria...
Gràcies per venir, perdoneu.
Jo voldria ressaltar un moment que una de les qüestions que trobo molt interessants de la xerrada que ens acaben de fer és aquesta relació interdisciplinària entre sociologia i pedagogia, i veiem aquí les possibilitats que tenen de col·laboració de l'educació, de la pedagogia i la sociologia en abordar temes tan actuals com aquests que tenim aquí sobre la taula. Moltes gràcies.
Puc dir una cosa? De fet, amb en Sergi ens vam conèixer, bueno, estic de tècnica també a l'Ajuntament i ell va fer pràctiques a l'Ajuntament. Paral·lelament tenia aquests projectes i ara doncs, diferents estudiants de pedagogia bueno, van sol·licitar també fer pràctiques amb nosaltres i ara tenim una pedagoga i una politòloga pues, fent pràctiques amb nosaltres i pensem que, bueno, que, no, que realment jo no m'ho havia plantejat mai i crec que és una molt bona oportunitat i és aquesta multidisciplinarietat, ho he dit bé, i creiem que és molt important poder-ho treballar d'aquesta manera. Ja està, merci.
Merci.
Moltes gràcies. Thank you.